Lectures per a la vida. Frankenstein o el Prometeu modern, de Mary Shelley, amb la selecció de textos i el comentari d'Anton Carbonell. Lectura a càrrec de Montserrat Cassanyes. Traducció de Xavier Zambrano.
En una nit inhospitalària de novembre, vaig veure la consecució dels meus fins. Amb un desfici que gairebé vorejava l'agonia, vaig disposar al voltant meu els instruments de la vida, aquells que m'havien de permetre d'infondre l'espurna de l'existència a la cosa sense vida que estava estesa davant meu. Era la una tocada de la nit. La pluja batia monòtonament contra els vidres i la candela estava a punt d'apagar-se. Fou llavors que, a la claror d'aquella flama tremolosa i mig extingida, vaig veure com s'obria l'ull groguenc i mat de la criatura. Respirava treballosament i un moviment convulsiu li agitava els membres. Com puc descriure les emocions que vaig sentir en contemplar aquella catàstrofe? Com puc descriure l'esguerro que havia faïssonat amb tanta cura i amb tants de treballs? Tenia els membres proporcionats i jo havia triat per a ell unes faccions que m'havien semblat belles. Belles, Déu meu! La pell groga amb prou feines podia cobrir la xarxa de músculs i artèries que hi havia sota. Tenia els cabells d'un negre llustrós, deixats anar. Les dents eren d'un blanc perlí. Però totes aquestes floritures no feien sinó realçar, per contrast, l'espant d'uns ulls plorosos, que semblaven gairebé del mateix blanc mat de les conques on estaven encaixats. De la pell apergaminada i d'aquells llavis foscos, premuts, rectes. Les diferents vicissituds de la vida no són tan variables com els sentiments humans. Jo havia treballat de valent durant gairebé 2 anys amb l'única finalitat d'infondre vida en un cos inanimat. Per aconseguir-ho, havia desatès el descans i la salut. Ho havia volgut amb un deler que ultrapassava, de molt, el que aconsella la moderació. Però quan ho vaig haver enllestit, la bellesa del somni s'esvaí i un espant i una repugnància que tallaven l'alè prengueren possessió del meu esperit. Incapaç de suportar l'aspecte de l'ésser que havia creat, vaig fugir esperitat de la cambra i em vaig estar una bona estona belluguejant per la meva habitació sense poder serenar-me prou per dormir. A la fi, el cansament s'imposà al tumult de sentiments que havia viscut i em vaig ficar al llit vestit, desitjós de tenir un instant d'oblit. Però fou debades. Sí que vaig dormir, sí, però trasbalsat per malsons espantosos. Era com si veiés l'Elisabet, plena de salut, caminant pels carrers d'Ingolstadt. Content i sorprès, l'abraçava, però després de fer-li un primer petó als llavis, se li posaren lívids, d'un to fúnebre. Se li va transmudar la cara i em va semblar que el que estrenyia, entre els braços, era el cadàver de la meva difunta mare. Anava embolcallada en una mortalla i vaig poder veure com tot de cucs de forat es bellugaven entre els plecs de la roba. Em vaig despertar amb un surt. Una suor freda em banyava el front, patava de dents i tots els membres em tremolaven. Fou llavors que, a la claror groguenca i apagada de la lluna, que filtrava dels finestrons, vaig veure l'esguerro, l'objecte monstre que havia creat. Havia aixecat la cortina del dosser i tenia els ulls, si se'n pot dir ulls, clavats en mi. Va descloure les barres i va mormolejar uns sons articulats, fent una ganyota que li corrugava les galtes. Qui sap si volia dir alguna cosa, però jo no el vaig entendre. Allargava el braç com volem retenir-me, però jo vaig fugir baixant els esglaons de 4 en 4 i em vaig refugiar en un pati que formava part de l'habitatge on vivia. M'hi vaig estar la resta de la nit, passejant amunt i avall, molt esverat, parant orelles per captar el més lleu so i alhora tement de sentir res per si anunciava la proximitat del cos endimoniat que jo, miserablement, havia dotat de vida. Ah, cap mortal no podria suportar l'espant de veure aquell rostre. Ni una mòmia reanimada seria tan esgarrifosa com aquell esguerro. Jo l'havia vist quan encara no estava acabat, i no cal dir-ho, ja era lleig. Però quan aquells músculs i aquelles articulacions van adquirir la facultat de bellugar-se, esdevingué una cosa que ni Dan mateix hauria pogut concebre. Vaig passar una nit espantosa. De vegades el pols se m'accelerava tant i bategava tan fort que sentia la palpitació de cada artèria. Més d'un cop vaig estar a punt de desplomar-me de tan cansat i feble com estava. Barrejat amb aquest horror, assaboria l'amargor del desengany. Els somnis, que m'havien alimentat i sostingut durant tant de temps, s'havien convertit en un infern per mi. El canvi havia estat tan ràpid i l'ensolciada tan absoluta.
Acabem d'escoltar l'inici del quart capítol de Frankenstein o Prometeu modern de Mary Shelley, en el text de la primera edició de 1818, quan l'autora tenia 20 anys. Aquest relat del naixement del monstre va ser el punt de partida per construir la novel·la. Abans ens ha presentat la figura d'un estudiant anomenat Victor Frankenstein, interessat per les ciències naturals, amb una formació intel·lectual i una capacitat brillant com a investigador. El jove concep la possibilitat de crear un ésser humà mitjançant el descobriment de l'origen i el funcionament del principi de la vida. I ho explica amb aquestes paraules. Una nova espècie m'estaria agraïda com a creador i déu primera de la seva existència. Molts éssers feliços i nobles em deurien l'existència. No hi hauria cap pare al món amb més dret a reclamar la gratitud del seu fill que jo envers ells. Tanmateix, la criatura que finalment aconsegueix formar, tot utilitzant parts diverses de cadàvers, resulta a la fi monstruosa en el moment de moure's. Ens situem precisament en aquest instant en què és a punt d'infondre l'espurna de l'existència a la cosa sense vida que estava estesa davant meu. Enmig d'una nit lúgubre de novembre, amb la poca llum d'una candela, veu com s'obria l'ull groguenc i mat de la criatura, que respira amb dificultats i es mou de manera convulsiva. Víctor Frankenstein se sent desolat davant del que primer qualifica de catàstrofe i tot seguit d'esguerro. La decepció no pot ser més gran. El seu projecte ideal de vestir una criatura humana amb components proporcionats i amb faccions velles ha esdevingut un veritable desastre. Ara s'adona que el somni de bellesa i perfecció física del creador s'esvaeix i s'imposa en el seu esperit l'espant i la repugnància. Fuig de la cambra, incapaç de suportar l'aspecte de l'ésser que havia creat. Intenta dormir, però el trasbalsen els malsons presidits per la mort. Es desperta alterat i tremolós, i llavors contempla l'abjecte monstre. El que abans era una criatura, ara és un esguerro, que mormoleja uns sons articulats fent una ganyota i que allarga el braç com si volgués retenir el jove. L'omple de terror que el persegueixi el cos endimoniat que jo, miserablement, havia dotat de vida. Cal remarcar que totes les impressions negatives que rep Victor Frankenstein són físiques, provocades per la lletgesa d'un cos esgarrat, fins al punt que, quan comença a bellugar-se, esdevé una cosa que ni Dan mateix hauria pogut concebre. Les expressions d'horror són taxatives. Cap mortal no podria suportar l'espant de veure aquell rostre. I l'amargor del desengany és absoluta. Tots els seus somnis ideals s'han ensorrat i s'han convertit en un infern. La tendència a veure Frankenstein o el Prometeu modern com una novel·la gòtica, com una història simple de terror, amb una voluntat moralitzadora que ens adverteix dels perills del progrés científic i tecnològic, redueix considerablement les possibilitats de lectura i interpretació d'aquesta obra. Remarquem d'entrada la seva qualitat mítica, com aquesta història ha impactat en el món de la cultura popular i com ha esdevingut veritablement llegendària. Com a mite, és una mentida que explica la veritat, arrelada en les condicions de la seva època, que és capaç de transcendir-la i de plantejar qüestions eternament humanes que encara avui ens interpel·len. No hi ha res d'inexplicable o sobrenatural en tot el que emprèn Victor Frankenstein i en les seves conseqüències. Tant ell com el monstre pertanyen a una tradició de reflexió sobre l'origen de la vida, sobre el problema del coneixement i sobre les implicacions morals, socials i individuals de les pròpies accions. Víctor Frankenstein treballa amb els procediments del científic, tal i com començaven a ser establerts a la seva època. I pel que fa al monstre, a diferència de la imatge que n'ha transmès al cinema, és fins i tot més humà que el seu creador i reacciona en totes i cadascuna de les ocasions com a tal. La seva capacitat de pensar i de parlar, malauradament eliminada en les versions fílmiques, el converteix en un personatge complex i ric que accepta, entén i practica la seva completa llibertat com a individu. La seva gran estatura, la seva força, les seves habilitats físiques i mentals, també la seva lletjor, són plenament humanes, tot i que extraordinàries. De fet, la lectura de la novel·la, quan s'allibera de l'etiqueta de gòtica i donem protagonisme a les converses entre Víctor Frankenstein i el monstre, agafa una dimensió literària i filosòfica suggerent, perquè, en el fons, planteja una pregunta a la qual van dedicar pàgines excel·lents escriptors de l'època de Mary Shelley. Què passaria si per la via de la màgia, la ciència o un acord amb alguna divinitat, l'home aconseguís cert control sobre la mort? L'escriptora no tracta d'espantar-nos a base de cops d'efecte, sinó explorant les conseqüències morals i psicològiques del progrés científic. Ha estat dit que Mary Shelley, el seu marit Percy Shelley, John Keats i Lord Byron són les estrelles populars de la literatura romàntica anglesa. Abunden els llibres, les sèries i les pel·lícules on es distorsionen els aspectes més apassionants de les seves vides. Però en el cas de Mary Shelley, s'ha fet poca justícia a una dona independent i forta, que va tenir una vida intel·lectual i creativa molt completa i prolongada en el temps. Nascuda a Londres el 1797, era filla del filòsof radical William Godwin i de la pionera del feminisme anglosaxó i escriptora Mary Wollstonecraft. De molt jove, escriu Crònica d'un viatge de 6 setmanes, que és una recopilació dels diaris i cartes que explica la seva travessia per terres europees. El seu amor pel poeta Percy Shelley va haver de lluitar contra l'oposició familiar. És autora d'una altra novel·la destacable, Matilda, d'una col·lecció de relats i d'una obra poètica valuosa. I pel que fa a Frankenstein o Prometeu modern, cal apuntar que, certament, a les versions cinematogràfiques, el monstre va ser presentat com un gegant poderós, però maldestre, incapaç de controlar les seves forces, illetrat i, sobretot, mut. Tanmateix, la criatura de Mary Shelley pensa, llegeix i, no ho oblidem, parla, i bastant millor que Víctor Frankenstein. Mary Shelley, en definitiva, va deixar parlar, per fi, el monstre.